IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimecres, dia 26 de novembre, en què parlam de les manifestacions que han tret al carrer més d'un miler de persones a les Balears per reclamar l'erradicació de la violència contra les dones. Diferents protestes convocades a les principals ciutats de les Balears a Llora Baixa amb motiu del 25N defensaren el dret a l'avortament i denunciaren la normalització del discurs de l'odi.
És un dia molt important per reivindicar tot el que ens mereixem en el dia a dia, no només avui.
Si ens toquen a una, ens toquen a totes. Ja està bé de deixar passar totes aquestes violències que vivim cada dia, cada àmbit de la nostra vida.
A Palma hi va haver dues convocatòries amb prop d'un miler de persones, una del Moviment Feminista de Mallorca i l'altra de la Coordinadora Transfeminista. A Eivissa es concentraren un centenar de persones i a Maó feren mig centenar. Tot d'una repassam el que varen donar de si les protestes avui, que també hi ha altres qüestions destacades. S'acceleren els tràmits perquè la Universitat de Mallorca sigui una realitat.
El Parlament, amb els vots a favor del PP i Vox i l'abstenció del PSIP, ha obert la porta perquè es tramiti per urgència la proposició de llei que permetrà que ADEMA creï una universitat privada a Palma Inca.
El PP diu que d'aquesta manera es diversifica l'oferta per evitar que els estudiants se'n vagin de les Balears, mentre que Més per Mallorca assegura que baixarà la qualitat de la universitat pública. Són Anabel Curtó i Maria Ramon.
La creació de la Universitat de Mallorca té com a objectiu ampliar aquesta oferta i permetre que molts de joves puguin desenvolupar la seva trajectòria educativa sense haver d'abandonar la comunitat autònoma.
Volem una universitat pública forta. Volem una educació superior en el servei del país i no del mercat.
I el Consell General del Poder Judicial els pronunciarà avui sobre el nomenament de Teresa Peramato com a fiscal general de l'Estat.
El ple de l'òrgan de govern dels jutges arriba l'endemà que el Consell de Ministres hagi proposat Peramato per al càrrec. Aquest pronunciament, però, no serà vinculant.
A les 8 i mitja del matí parlarem de la situació de la justícia amb Catalina Martorell, coordinadora a les Balears de Jutgesses i Jutges per a la Democràcia. Això quan també han sabut que el Ministeri de Justícia continua fent avanços per construir la futura ciutat de la justícia.
La previsió del govern espanyol és que abans que acabi l'any es publiquin els plecs per executar el projecte. Fa anys que jutges i funcionaris reclamen que s'acceleri.
I les vendes en el sector del comerç de les Balears s'incrementen un 4,6% enguany.
Són dades de l'Observatori del Comerç. Les compres fetes per turistes varen augmentar un 8,9% en el tercer trimestre i fan de palanca externa els comerços de les Balears.
I a Formentera, la sala d'operacions i la de parts de l'hospital tornen a estar operatives.
Ja s'ha reprès l'activitat quirúrgica urgent i avui ho farà també la programada. A més, les 13 intervencions anul·lades es tornaran a fer de nou en els pròxims dies.
I en els esports, l'Illes Balears Palma Futsal torna a casa amb un empat a 2 en l'anada dels vuitens de final de la Champions. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. El conjunt mallorquí va empatar contra el Hitkif ucraïnès 2-2. Charuto va avançar al Palma i després de la remuntada del rival, Fabinho de penal feia l'empat definitiu. Amb les baixes de Fabinho i Machado per acumulació d'amonestacions, el Palma haurà de guanyar el divendres dia 5 el partit de tornada per classificar-se per als quarts de final. L'expedició del Palma Futsal arribarà avui a la Baixa Palma i no aturarà la feina perquè començarà a preparar el partit de Lliga de dissabte contra el Barça Son Moix.
I pel que fa al temps, el vent i la mala mà seran avui les protagonistes. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, així és. Avui encetam una jornada clarament marcada per dos elements, el vent i l'onatge. Avui el vent bufarà fort de tramuntana i de mestral. I tot i que l'entrada de vent de mestral afluixarà entre les Pitiuses i Mallorca amb el pas de les hores, el vent de tramuntana continuarà bufant amb molta de força entre Menorca i l'est de Mallorca. Això farà que al nord del territori el temporal marítim sigui de primera categoria. De fet, esperant que a punts del nord de Menorca, de forma puntual, puguem acabar registrant una altura màxima de l'onatge superior als 10 metres. Per tant, situació marítima molt complicada la que ens espera al nord del territori. A més, aquest vent ens fa arribar aire fred provinent del nord i això farà que avui la temperatura torni a disminuir, esperant que la màxima d'aquesta jornada giri aproximadament entre els 12 i els 16 graus. I tot això li haurem de sumar un cel bastant estirat. Sí que és cert que a primeres hores han tingut algunes precipitacions entre el nord i l'est de Mallorca, fins i tot ens han deixat calabruix, però esperant que al llarg del dia aquesta ja no repeteixin i tinguem molta més presència de sol. Ara mateix tenim a les Pitiuses 11 graus a Sant Josep i 13 a Sant Francesc. A Mallorca, 5 graus a Montuïri, 9 a Son Cervera i 11 a Puigpunyent. I a Menorca, 11 graus a Alaior i 12 a Es Castell.
Són ara les 8 i 5 minuts. En Rafa Andrés, el control tècnic, i a Mansell López, Toni Escanelles i Caterina Bany continuar.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
D'aquesta manera, prop d'un miler de persones es manifestaren ahir a Hora Baixa a Palma per l'erradicació de les violències masclistes. Les 38 dones assassinades aquest 2025 a Espanya, una d'elles a Mallorca, han estat molt presents durant els recorreguts reivindicatius d'aquest 25N.
És un dia molt important per reivindicar tot el que ens mereixem en el dia a dia, no només avui.
Sí, hi ha d'haver homes, com hi ha d'haver totes les causes justes. Hi ha d'haver homes i dones igual.
Si mos toquen a una, mos toquen a totes. Ja està bé de deixar passar totes aquestes violències que vivim cada dia, cada àmbit de la nostra vida.
Hi va haver dues manifestacions diferents, com a moltes capitals del país, una convocada pel Moviment Feminista de Mallorca i l'altra per la Coordinadora Transfeminista.
La portaveu del Moviment Feminista de Mallorca, Anna Prats, adverteix que la violència masclista és estructural, un missatge ben present en el manifest.
No és una xacra, sinó que és una qüestió jeràrquica i és una qüestió estructural i que és de justícia social. No és un problema individual, és una problemàtica que ens afecta a totes i hem de seguir lluitant per acabar amb això.
També Sara Barceló, de la Coordinadora Transfeminista, denuncia que s'estan fent passes enrere.
Evidentment que hi ha un repunt de la violència i una normalització dels discursos d'odis, no? Hi ha una aposta claríssima per les forces reaccionàries per tornar en els rols tradicionals de gènere, no? I un enfortiment de tots aquests estereotips de gènere i, evidentment, de legitimització d'aquesta violència que pateixen les dones.
Amb crits de visca la lluita feminista es va posar punt final a aquest 25N.
I amb un mig centenar de persones participaren en la manifestació contra la violència cap a les dones, Cristina Tomàs.
Sota el lema "Davant la violència masclista, alerta, reacció, urgència", han escenificat un funeral d'estat totes vestides de negre per visibilitzar la magnitud d'aquesta xacra. La marxa, convocada per l'Associació de Dones Autoorganitzades de Menorca, ha emulat el camí que fan les víctimes de violència de gènere, passant per l'hospital, la comissaria de la Policia Nacional i acabant a l'Ajuntament, on són ateses pels serveis socials. Allà s'han llegit els noms de totes les dones assassinades prèviament. A les escales de l'Ajuntament de Maó, una trentena de persones han assistit a l'encesa d'espelmes per a les 38 dones assassinades, víctimes de violències masclistes.
Un missatge de, per favor, no fer cas de tots aquests missatges que són fals, de l'extrema dreta.
Ojalà enguany fos el darrer any que estiguéssim aquí i ja no tinguessin que tornar.
Hi ha vist la concentració del 25N a plegar un centenar de persones, una xifra similar a la d'anys anteriors, per posar en relleu la resiliència de les dones d'Animanau.
Un centenar de persones s'han reunit al Parc de la Pau per reivindicar l'eliminació de la violència contra les dones, una xacra que no només es manifesta en les més de 1.600 víctimes mortals registrades, sinó també en molts altres aspectes. Ho explica Alba Massanet, de la Comissió 8M d'Eivissa.
Hi ha molts tipus de violències que construeixen o que mantenen aquesta estructura que la fa visible i que encara avui en dia tenim molt silenciades, no? Com puguin ser permetre acudits masclistes, com puguin ser encara certes violències en el dia a dia que estan encara molt tapades, no?
El punt culminant de l'acte ha arribat amb la lectura d'un manifest a càrrec de la periodista Maite Alvite. Sota el lema "Resilient i combativa és la ràbia feminista", el manifest ha posat de relleu la resiliència de les dones i el desig que en el futur no sigui necessària per la desaparició de les múltiples violències que pateixen les dones.
I contra la violència teixim comunitat ha estat la proclama de l'Associació Figa de Formentera, que va fer una performance artística en els actes celebrats per commemorar el Dia contra la Violència vers les Dones a la plaça de la Constitució de Sant Francesc.
A les 4 del capvespre es va fer una concentració d'un centenar de persones, tot seguit es van fer lectures de dones voluntàries i es van llegir també els manifests, primer d'Espai Dones i després de l'Associació Figa.
mostrar que no es un hecho aislado, que no es por una cuestión en particular, sino que es algo que la sociedad está inmerso en la sociedad. Y bueno, también hay formas de reparar, hay formas de cuidado, la importància de l'encuentro.
M'he enterat que a la península hi ha dues manifestacions convocades, una per cada banda. Jo crec que és una pena, que el que hem de fer és sempre un esforç, estar juntes.
Abans de les grans manifestacions, els actes pel 25N havien començat. Al matí, els sindicats UGT i Comissions Obreres es varen concentrar per reclamar que també en l'àmbit laboral es garanteixi l'autonomia de les dones supervivents de violència masclista. I al Parlament, a primera hora, es va fer una encesa d'espelmes en memòria de les 38 dones assassinades enguany a Espanya.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
Precisament al Parlament, amb els vots a favor del Partit Popular i de Vox i l'abstenció del PSIP, ha obert la porta perquè es tramiti per urgència la proposició de llei que permetrà que ADEMA creï la seva universitat privada en campus a Palma i a Inca.
És un tràmit necessari després que l'empresa hagi fet la sol·licitud de creació a la Conselleria d'Educació i Universitats, aquesta ho hagi remès al Ministeri i el Govern Central n'hagi emès l'informe preceptiu. La portaveu d'Educació del Grup Popular, Anabel Curtó, assegura que en cap cas serà en detriment de la UIB.
La creació de la Universitat de Mallorca té com a objectiu ampliar aquesta oferta i permetre que molts de joves puguin desenvolupar la seva trajectòria educativa sense haver d'abandonar la comunitat autònoma. Aquest projecte complementarà i no substituirà mai el paper central de la Universitat de les Illes Balears.
Els ecosobiranistes consideren que minvarà la qualitat de la pública. La responsable d'Educació de Més per Mallorca, Maria Ramon, assegura que és una qüestió política, de model estructural.
Volem una universitat pública forta. Volem una educació superior en el servei del país i no del mercat. Volen rigor, qualitat i transparència. I no volen que Mallorca sigui el pròxim territori a on el fons d'inversió aterrin a saco per duplicar beneficis i després vendre en el millor postor.
Mercedes Garrido, del PSIP, ha optat per abstenir-s'hi perquè assegura que en aquest cas, a diferència del seu, s'han respectat els tràmits. Això sí, troben que aquesta universitat també s'hauria de sotmetre als criteris de qualitat establerts en el darrer decret ministerial, tot i que no està obligada perquè va començar aquests tràmits abans que el Consell de Ministres l'aprovés.
Senyors i senyores del Partit Popular, si realment volen millorar el sistema universitari balear, no basta en crear més centres privats. Fa falta finançar millor la Universitat de les Illes Balears. Fa falta ampliar l'oferta pública. Fa falta garantir les pràctiques dels nostres estudiants. Fa falta que pugui estudiar qui no s'ho pot permetre.
Sergio Rodríguez, de Vox, dona suport a l'entrada de més privades.
Un sano ejercicio de competencia, el no ser la única posibilidad que tienen los alumnos de Baleares, que no se pueden permitir muchas veces salir fuera de estas islas a estudiar esas carreras, que encarece muchísimo más el proceso.
Una vegada s'aprovi definitivament aquesta proposició de llei al Parlament, el Consell de Govern haurà d'autoritzar la implantació dels ensenyaments a la sol·licitud d'inici d'activitats que hagin obtingut una resolució favorable per part del Consell d'Universitats.
El debat sobre la creació de la Universitat de Mallorca tenia lloc l'hora baixa, mentre que al matí la presidenta del Govern, Marga Proens, defensava al Parlament que l'executiu governa en solitari i en minoria per voluntat pròpia. Proens diu que en 2 anys ha estat capaç de tirar endavant les principals iniciatives previstes en el full de ruta del Partit Popular, però l'Esquerra i també Vox posen en dubte que l'executiu tingui prou suports per aguantar fins al final de la legislatura i aprovar els pressupostos del 2026.
El portaveu del PSIP, Iago Negueruela, acusa Proens de no negociar i no gestionar. Proens, per contra, creu que la paràlisi és el govern d'Espanya i, parafrasejant Pasqual Maragall, ha respost que el problema que tenen els socialistes és el 2%, referint-se a l'informe de l'UCO que apunta comissions vinculades a l'empresa de l'exsecretari y de organización del PSOE.
Usted habla de que tiene, de que aquí pelea los acuerdos. No es así. Usted no negocia. Y dice que tiene un gobierno estable. Y señora Proens, tampoco es estable. ¿Cómo puede justificar que es estable un gobierno que tiene ya cesados a más del 60% de los altos cargos en 2 años?
Estem en una situació d'estabilitat. No se pot dir el mateix en el govern d'Espanya. Convocaran vostres eleccions, tenen el partit ofegat per casos de corrupció. Com va dir un president socialista, vostès tenen un problema i se diu 2%.
La portaveu de Vox, Manuela Cañadas, creu que la imatge del govern és de debilitat i adverteix que si no els tracten bé, el seu suport no és possible. D'altra banda, Lluís Apesteguía, de Més per Mallorca, també ha recordat a Provenç la seva minoria parlamentària.
Qui Ventura tremola davant la possibilitat d'unes noves eleccions, siguin ara o siguin d'aquí un any, és vostè, senyora presidenta, perquè sap que el seu potencial soci és el que vostè va elegir, és qui vostè ha fiat en el fons la governabilitat d'aquesta terra, miren la cadira del senyor Vera amb molt de desig.
Me gustaría que se respetara cada uno de nuestros votos, cada acuerdo asumido y cada palabra dada, y se dejaran de ataques gratuitos para hundir al adversario que es quien les mantiene en el gobierno.
Enfront d'aquestes crítiques, la presidenta ha defensat que continuarà governant en solitari.
Tenc un govern en solitari i en minoria, per voluntat propi, i que per aprovar lleis aquest Parlament ha de negociar i ha d'arribar a acords. De fet, tot i el renou, en dos anys de legislatura han pogut treure endavant la pràctica totalitat de les iniciatives legislatives que han duit en aquest Parlament.
Per cert, que una setmana del debat i votació del sostre de despesa, el vicepresident Antoni Costa ha admès que no serveix de res aprovar-lo si després no tiren endavant els pressupostos.
Són ara les 8 i 16 minuts.
¿Quieres ir a Son Moix a disfrutar de los partidos sin atascos ni tener que buscar aparcamiento? Bici Palma y la MT te ofrecen las mejores opciones de transporte para ahorrar tiempo y dinero. En bici y autobús, gana el medio ambiente y ganas tú. Ayuntamiento de Palma.
Este año, con el Black Friday de Conecta Balear, la conexión cambia de color. Fibra, móvil o WiMAX, lo que tú quieras a mitad de precio durante 6 meses. Porque cuando una conexión es buena, se nota. Es ligera, fluida y sí, muy lila. Como Conecta Balear. Llama gratis al 1699 o entra en conectabalear.com. Conéctate ya al Black Friday de Conecta Balear.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
El Consell General del Poder Judicial es pronunciarà avui sobre el nomenament de Teresa Peramato com a fiscal general de l'Estat. El pla d'aquest òrgan arriba l'endemà que el Consell de Ministres li hagi demanat el dictamen sobre la idoneïtat de Peramato i, si no hi ha novetat, serà nomenada per part del rei a proposta del govern espanyol.
Cal dir, però, que el pronunciament de l'òrgan dels jutges no és vinculant. Peramato va ingressar el 1990 a la carrera fiscal i té una àmplia trajectòria, especialment en la lluita contra la violència masclista. Félix Bolaños, ministra de Presidència i Justícia.
Una fiscal de carrera con 35 años de trayectoria impecable, con una formación jurídica extraordinaria, con un reconocimiento por parte de todos los operadores jurídicos que es indiscutible y que además es, o tiene, mejor dicho, un compromiso feminista y una vocación de servicio público que también está a la vista de todos al amparo de lo que ha sido su trayectoria profesional y su trayectoria personal.
I a l'oposició, l'exportaveu del PP i de Vox al Congrés, Esther Muñoz i Pepa Millán, asseguren que aquest nomenament és continuista.
Porque la nueva fiscal que proponen es de la absoluta confianza de Dolores Delgado, es de la absoluta confianza del señor Álvaro García Ortiz, y lo que nos estamos preguntando los españoles hoy es si esta nueva fiscal general del Estado, si el presidente del gobierno le pide que cometa delitos para atacar a rivales políticos, también lo va a hacer.
Nombrada por el mismo gobierno que colocó a un fiscal general del Estado expresamente para delinquir.
Precisament a la sessió de control al Congrés que comença a les 9 del matí, la condemna al fiscal general serà motiu de confrontació.
El ministre Bolaños haurà de respondre a dues interpel·lacions del PP, també de Vox, sobre la condemna per revelació de secret de García Ortiz. També serà motiu de confrontació entre el president Pedro Sánchez i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Mentrestant, el Ministeri de Justícia continua fent avanços per construir la futura ciutat de la justícia. La previsió del govern espanyol és que abans que acabi l'any es publiquin els plecs per executar la urbanització. Fa anys que jutges i funcionaris reclamen que s'acceleri el projecte i el jutge de Gada Palma, Alejandro Mariscal de Gante, diu que la seva posada en marxa és urgent per la manca d'espais a les dependències judicials. Carme Moreno.
La directora general pel Servei Públic de Justícia, Verónica Oller, ha explicat a IB3 Ràdio que queda pendent elaborar el pla parcial i el projecte d'urbanització.
Se procedió a la creación de una junta de compensación nueva en la que ya está presente el ministerio como copropietario, así como la otra copropietaria de los terrenos. Después se ha procedido a la preparación de los pliegos para licitar la redacción del plan parcial y el proyecto de urbanización para el futuro desarrollo de los terrenos y la previsión es que se publiquen antes de finalizar el año.
El jutge de Gà de Palma lamenta que el Ministeri de Justícia no els ha comunicat cap de les passes iniciades després que el passat mes de març el Ministeri comprés els terrenys. A més, De Gante assegura que falten espais i personal.
Si lo que queremos es mejorar y avanzar en la prestación del servicio a los ciudadanos, es inevitable que se hagan edificios y que se haga una inversión en justicia real. El herrería ya se ha completado, ya vamos a llevar el proyecto que hay por parte del Ministerio, es trasladar todos los juzgados de lo contencioso administrativo ya a herrería.
El jutge de Gà de Palma també critica que el Ministeri està centrat, diu, en la implantació dels tribunals d'instància. Segons Mariscal De Gante, la nova llei no solventarà les necessitats de la justícia.
Vuit i 20 minuts, avui hi ha una nova reunió entre els sindicats i el govern central per continuar negociant la pujada salarial per als funcionaris per als pròxims 4 anys. El Ministeri de Funció Pública es reuneix a les 6 de l'hora baixa en Comissions Obreres, UGT, i el CESIF és la segona trobada que té lloc aquesta setmana.
El govern central proposa una pujada de l'11% en 4 anys. Segons Comissions Obreres, el principal escull és el topall amb els dos primers anys, el 25 i el 26, en què l'increment només podria assolir el 4% i es deixaria la resta de la pujada per una segona part del període. De moment, l'executiu només ha rebut el suport d'UGT, mentre que la resta de sindicats s'hi han manifestat en contra. També està damunt la taula de la negociació la històrica reivindicació que els funcionaris de l'Estat de les Illes rebin la mateixa indemnització per raó de residència insular que els de les Canàries. Sigui com sigui, avui hi ha una nova trobada entre les dues parts. Serà a les 6 de l'hora baixa.
I de l'economia, les vendes en el sector del comerç de les Balears mantenen el seu creixement en tots els grups de venda. Segons l'Observatori del Comerç, s'ha incrementat un 4,6% des de principi d'any.
Sí, perquè les compres fetes per turistes van augmentar un 8,9% en el tercer trimestre i fan de palanca, per tant, externa als comerços d'aquí de les Illes. En tot l'any van superar els 1.900 milions d'euros. A més, segons ha explicat la directora general d'Economia i Estadística, Catalina Barceló, s'ha produït un increment de la presència en línia dels comerços de més de 10 treballadors de les Illes i l'índex de facturació triplica la mitjana estatal.
Que el 39% de les empreses amb més de 10 treballadors són les que tenen un canal de venda online, les que venen online, tenen una facturació total de 580 milions, però aquests 580 milions respecte a la seva facturació total només representa el 8%, és a dir, el 92% de les ventes que fan el comerç és de forma presencial.
I l'afiliació a la Seguretat Social del sector comerç també ha crescut un 2,9% interanual i arriba al valor més alt de la sèrie històrica d'un mes d'octubre en 53.830 persones fent-hi feina.
També continua augmentant el preu de l'habitatge a les Balears tant de compra com de lloguer i la previsió és que ho faci també durant l'any que ve. De fet, segons el director d'estudis de la plataforma pisos.com, 8 dels 10 municipis més cars d'Espanya són a les Balears.
Per exemple, a Palma, llogar un pis costa un 10% més que l'any passat amb un preu de 18 euros per metre quadrat és la segona capital més cara d'Espanya. Pisos.com apunta que l'oferta de lloguer s'ha reduït a la meitat a tot el territori. Ferran Font n'és director d'estudis.
Los municipios más caros d'Espanya, yo diría que de los primeros 10, 8 están en Baleares. Y aquí estoy hablando de precios metro cuadrado que superan los 9.000 euros metro cuadrado.
Així, tots han assolit màxims històrics de transaccions enguany. A tot Espanya han pujat un 10%. Es preveu que a finals d'any s'arribi a quasi 710.000 habitatges venuts, una xifra que no es veia des de fa 20 anys.
I també hi ha previsió de creixement de passatgers a l'aeroport de Palma per part de la companyia aèria EasyJet. L'empresa preveu incrementar un 5% la capacitat a Son Sant Joan el 2026, juntament amb el de Màlaga. El de Palma és l'aeroport amb millors previsions per l'any que ve. L'aerolínia més tancarà el 2025 amb un increment del 7%. i amb 3 milions de passatgers que hauran passat per Son Sant Joan, 875.000 persones per l'aeròdrom d'Eivissa i 509.000 al de Menorca, que és l'aeroport que experimenta més creixement de passatgers amb un 12%.
Mirem el conjunt de l'estat, la previsió de l'aerolínia és que l'any que ve la capacitat creixi un 6,5%. El director general d'EasyJet pel sud d'Europa, Javier Gandara, ha explicat que Son Sant Joan és l'aeròdrom amb més trànsit aeri de tot Espanya. Gandara també ha detallat que els aeroports d'Eivissa i de Menorca tenen un trànsit més estacional.
Eivissa y Menorca son destinos que operamos en verano nada más, aunque en Menorca tenemos una ruta con Gatwick durante el invierno, pero bueno, en general son destinos bastante más estacionales, pero yo creo que Baleares es un destino más que consolidado.
Segons EasyJet, l'aerolínia ha incrementat un 9% als beneficis al 2025 i ha assolit el seu objectiu abans del que preveia.
Informatiu Matí. Esports.
I són ara les 8:25, encetem la informació esportiva parlant de l'Illes Balears Palma Futsal, que va empatar 2-2 al partit d'anada dels vuitens de final de la Champions. Marta Sampas, bon dia de nou.
Bon dia. El Palma Futsal haurà de guanyar el partit de tornada dels vuitens de final contra el Hitkif ucraïnès per remuntar l'eliminatòria. Gavi Fortes és a Hongria. Gavi, bon dia.
Bon dia. L'Illes Balears Palma Futsal torna a casa amb un empat a 2 davant el Hitkif d'Ucraïna en partit d'anada dels vuitens de final de la Champions League, partit jugat a Hongria. Charuto va avançar al Palma i després de la remuntada del Hit, Fabinho de penal va establir l'empat a 2 definitiu. Amb les baixes de Fabinho i Machado, per acumulació d'amonestacions, el Palma haurà de guanyar el dia 5 de desembre el partit de tornada que se jugarà al Palau de Somos. L'expedició del Palma Futsal arribarà avui hora baixa a Palma per començar a preparar el partit de Lliga de dissabte al Palau Blaugrana contra el Barça.
Gràcies, Gavi. Sentim ara les valoracions després del partit del tècnic Antonio Vadillo i del president del club, José Tirado.
Creo que hemos generado muchas ocasiones para haber sacado el partido adelante. Es un equipo que en los duelos son muy fuertes. De hecho, los dos goles que hemos encajado han sido de duelos. Son gente muy fuerte y en ese sentido en Europa se nota mucho. Y a nosotros en esta situación, pues esta temporada se nos está notando un poquito.
Es el mejor resultado que hemos podido sacar. Ojalá nos hubiéramos ido ganando. Pero bueno, yo no creo que sea un mal resultado para la vuelta. Creo que Somoy va a decidir, nos vamos empatados y tenemos que ganar.
Recordant que el partit de tornada serà al Palau Municipal d'Esports de Somoy el divendres, dia 5 de desembre. En futbol, ahir es va presentar a Madrid el partit de tornada de la final de la Nations League de la selecció espanyola de les mallorquines Catacoy i Mariona Caldentey, que jugarà contra Alemanya a l'Estadi Metropolitano de Madrid. Recordem que Espanya defensarà el títol a doble partit. L'anada jugarà divendres a Alemanya i la tornada dimarts dia 2, com dèiem, al Metropolitano, on s'espera superar el rècord d'afluència d'espectadors a un partit de la selecció espanyola absoluta. Sentim la jugadora i capitana de la selecció, Irene Paredes.
Además, el poder jugar una final en Madrid, el segundo partido que es en el que se decide todo, pues nos hace especialmente felices, nos hace ilusión.
El Real Mallorca continua preparant el partit de dissabte contra l'Osasuna Somoix. La novetat a l'entrenament d'ahir va ser la tornada de Maras Kumbula, que gairebé dos mesos després va trepitjar de nou la gespa de Sant Bibiloni i es troba en la fase decisiva del seu procés de reincorporació al grup. I després de l'entrenament, l'hora baixa, el club feia l'encesa dels llums de l'arbre que han situat a l'estadi. Els jugadors Mateo Josef i Samu Costa van ser els encarregats de prem el botó que il·luminava l'arbre de Nadal. Allà va parlar Samu Costa. Sentim el jugador portugués.
Miramos una Osasuna que es un buen equipo, últimos años siempre está ahí arriba. Hay que respetar a Osasuna como respetamos a Villarreal y obviamente queremos ganar el partido, pero para eso hay que entrenar fuerte esta semana. Y hay que encarar este partido con la máxima seriedad, necesitamos puntos y queremos ganar una vez más en casa con la afición. Vamos a dar todo y se va a ver una plantilla con mucha hambre, un equipo con hambre, un míster también con un plan de partido como siempre, muy bueno, entonces trabajar. 100% que vamos a dar todos hasta final de año.
I per part de l'Osasuna, el conjunt que dirigeix Alessio Lizzi està molt pendent de l'evolució del seu davanter Ante Budimir. L'ex-mallorquinista va entrenar al marge ahir matí a les instal·lacions del Tajon. Ara més, el Mallorca-Osasuna, que recordàvem jugarà a les dues del migdia a Son Moix, tindrà una prèvia social. El club mallorquinista està incentivant l'entrada a l'estadi amb paella gratuïta per a tots els abonats i aficionats amb entrada a partir de les 12. A més, cada soci podrà aconseguir dues entrades amb un 30% de descompte. A la Champions ahir, 3 dels 5 representants espanyols varen jugar la cinquena jornada de la competició europea. El Barça va perdre per 3-0 al camp del Chelsea, derrota també del Villarreal 4-0 al camp del Borussia Dortmund i empat sense gols de l'Atlètic Club de Bilbao al camp de l'Eslàvia de Praga. Avui serà el torn del Real Madrid i de l'Atlètic de Madrid. Els blancs visitaran l'Olympiacos i els matalassers rebran l'Inter de Milà al Metropolitano. I en voleibol, la Barca Menorca viatja avui a Istanbul, Turquia, perquè demà a les 4 de l'hora baixa debutarà competició europea. El conjunt menorquí s'enfrontarà al turc Ava Llollari en el partit corresponent a la primera ronda de la Champions League Volley 2026.
Gràcies, Marta Segons, per les 8 i mitja.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I repassem ara quines seran les claus d'aquest dimecres. Més d'un miler de persones surten al carrer a les Balears per reclamar l'erradicació de la violència contra les dones.
Diferents manifestacions convocades a les principals ciutats de les Balears a Hora Baixa amb motiu del 25N defensaren el dret a l'avortament i denunciaren la normalització del discurs de l'odi.
I el Consell General del Poder Judicial els pronunciarà avui sobre el nomenament de Teresa Pere Mato com a fiscal general de l'Estat.
El pla de l'òrgan de govern dels jutges arriba l'endemà que el Consell de Ministres hagi proposat Pere Mato per al càrrec. Aquest pronunciament, però, no és vinculant.
I s'acceleren els tràmits perquè la Universitat de Mallorca sigui una realitat.
El Parlament, amb els vots a favor del PP i Vox i l'abstenció del PSIP, ha obert la porta perquè es tramiti per urgència la proposició de llei que permetrà que ADEMA creï una universitat privada a Palma i Inca.
Vos hem explicat durant l'informatiu matí a les 8:45 serà el torn de la informació de cada illa amb les desconnexions insulars. A Menorca ha detingut el presumpte piròman de Sant Lluís Exel. Camarasa, bon dia.
Bon dia. La Guàrdia Civil ha detingut un home de 73 anys com a autor de diversos focs en contenidors del municipi. Resulta que és el mateix home desaparegut durant 4 dies, pel qual es va desplegar un gran dispositiu de recerca fa un parell de setmanes. En els darrers anys s'han cremat més de 40 contenidors a la mateixa zona, entre Cal la Torreta i Vinibeca. D'ençà que va començar a actuar, ara fa 5 anys, la seva activitat ha estat constant. Només a l'octubre va calcinar 7 contenidors. L'Ajuntament calcula pèrdues per valor de 40.000 euros.
I els veïns de Marratxí mantenen la seva preocupació per la construcció del parc fotovoltaic. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Una trentena de persones convocades per la plataforma Som Bonet Pulmó Verd s'han presentat al ple de l'Ajuntament per reclamar més transparència i claretat al govern municipal sobre el futur de l'espai lliure públic de Som Bonet, on està previst construir un parc fotovoltaic.
I el Ministeri de Justícia tren novament a licitació les obres de la segona fase dels jutjats d'Eivissa. Esther de Miguel, bon dia.
Bon dia. Ho ha fet a un preu de més de 8.600.000 euros, per tant, superior al de l'any anterior convocatòria, que va quedar deserta. Els treballs acumulen un retard de 3 anys. La part executada de l'edifici judicial es va inaugurar el 2019, per a de llavors ençà queda per executar la segona fase, que és un 34% de l'espai. Mentrestant, la part dels jutjats, que haurien d'estar ubicats a l'edifici de la plaça de Sagraduada, es troben al CETIS. Això suposa dividir i duplicar alguns serveis, cosa que en dificulta la gestió.
I precisament avui parlem de la situació de la justícia a la nostra entrevista.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Ja ho dèiem fa uns minuts, el Consell General del Poder Judicial s'ha de pronunciar avui sobre la idoneïtat de Teresa Pere Mato com a nova fiscal general de l'Estat. En qualsevol cas, serà un informe no vinculant. Pere Mato és la proposta del govern espanyol per substituir Álvaro García Ortiz, que va presentar la seva dimissió dilluns després de conèixer la condemna a 2 anys d'inhabilitació per revelació de secrets. Per parlar de l'actualitat judicial, saludem en directe Catalina Martorell, jutgessa de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància número 3 d'Inca i és la coordinadora a les Balears de l'Associació Progressista Jutgesses i Jutges per la Democràcia. Senyora Martorell, bon dia. no tenim aquesta comunicació. Miraran de restablir la comunicació amb Catalina Martorell, que és la coordinadora a les Balears de l'Associació Progressista Jutgesses i Jutges per la Democràcia. Amb ella volen parlar de la situació de la justícia aquí a les Balears i també del nou nom que s'ha posat a damunt la taula per assumir el càrrec de nova fiscal general de l'Estat, Teresa Peramato. Avui, de fet, el Consell General del Poder Judicial s'ha de pronunciar sobre la idoneïtat d'aquesta persona com a nova fiscal general de l'Estat. Reprenem la comunicació amb Catalina Martorell. Bon dia de nou.
Hola, bon dia. Què tal?
Com valoreu la proposta del govern espanyol de nomenar Teresa Peramato com a nova fiscal general?
Bueno, encara dins d'aquesta situació una mica complicada, troc que és una molt bona notícia. Una perquè és una dona, l'altra perquè és una dona experimentada, és fiscal de sala, cap de la secció penal de la Fiscalia del Tribunal Suprem, són paraules majors ja, i a més, donada la situació, és una dona valenta, veiem.
Encara no s'ha publicat la sentència condemnatòria a Álvaro García Ortiz. Sí que vàrem escoltar les declaracions de les diferents parts durant el judici. Amb la informació de què es disposa, creus que la resolució és justa?
A veure, jo estic pendent de saber quina és la fonamentació d'aquesta sentència. Jo crec que, com jo, moltíssima gent, i més el propi afectat, això d'anticipar la decisió, i per mi no és una decisió molt acertada per això, perquè situa en el condemnat en una situació d'incertesa que ja dura massa dies i supos que és una sentència difícil de fonamentar. Per tant, tothom espera saber quines són les raons que han duit en el Tribunal Suprem a condemnar Álvaro García Ortiz.
Senyora Martorell, vos preocupa que tota aquesta situació insòlita empitjori la percepció de la justícia?
A veure, si la justícia ja està malmesa des del punt de vista dels ciutadans, no ajuda gens que un cas tan mediàtic, tan important com es resoldre sobre la condena a un fiscal general de l'Estat, no siga per unanimitat. És a dir, aquí sabem que hi ha la majoria sí de magistrats del Tribunal Suprem que han optat per condemnar, però també hi ha dos vots particulars que han d'emetre dues dones membres del tribunal i, per tant, això és difícil d'entendre per la ciutadania i també, ho he de dir, és difícil d'entendre per nosaltres com a professional de la justícia.
A banda d'aquesta situació, també m'agradaria demanar-li per la situació de la justícia actual. Ja fa anys que les associacions de jutges i de fiscals denuncieu la manca de recursos que allarga els processos. Com es viu això des dels jutjats més pròxims als ciutadans, als tribunals d'instància?
A veure, nosaltres, Inca i Manacor, som els primers que hem entrat aquí a les Illes Balears amb el tema de la nova regulació i la implementació del Tribunal d'Instància. És complicat a l'inici i crec que Palma, òbviament, ho serà més pel número de jutjats i tal. Però, bueno, l'idea entenem que és bona, però s'ha de dur a terme. Nosaltres sempre hem demanat molt més planta i molt més personal. I, òbviament, que se va prometre per ministre de Presidència i Relacions amb les Corts i de Justícia que s'augmentaria el número de jutges i jutgesses. I això és el que nosaltres demanam sempre, per veure si qualque dia se fa realitat.
Es manté, per tant, aquesta manca de personal, no?, que denunciau ja des de fa temps.
Sí, de moment. Sí, sí, de moment sí, però hi ha una previsió de que s'augmentaran, de que les oposicions seran amb més nombre de gent que podrà optar a la carrera judicial, siga d'una manera o de l'altra, i nosaltres el que necessitem és gent que faci feina, diguem, a la punta de la piràmide, que som nosaltres.
I és la necessitat màxima, la principal necessitat que hi ha ara mateix, diria, amb la justícia més personal aquí a les Balears i els jutjats que vostè coneix?
Sí, és a dir, hi ha un gran volum de feina que és impossible treure bé i treure a temps. És a dir, hi ha retrassos, també, com saben tots, el personal, el que és l'oficina judicial, també hi ha una mobilitat tremenda que necessitem Ara se diu que, bueno, que en tema de personal de l'administració de l'Estat i inclou administració de justícia, perquè nosaltres som territori ministeri, se podrà aprovar un plus d'insularitat equiparable a Canàries, que és el que sempre hem desitjat. A veure si això ajuda una mica a no mobilitzar tant el personal, que no se'n vagin les persones que ja han estat formades aquí per fer feina.
I també avui hem volgut parlar de la situació de la justícia i també d'aquest nom de Teresa Pere Mato, que serà la nova fiscal general de l'Estat. Ho hem fet amb Catalina Martorell, jutgessa, també coordinadora a les Balears de l'Associació Progressista Jutgesses i Jutges per a la Democràcia. Gràcies per haver estat a l'Informatiu Matí en directe.
Gràcies a vosaltres, com sempre, adéu.
I són ara les 8:39. Fem una pausa i després vos explicam més qüestions de l'actualitat estatal i internacional.
Mallorca és una illa viva. I les carreteres, la xarxa que ens uneix.
El Consell de Mallorca inverteix més de 30 milions d'euros per arribar a totes les comarques i millorar i fer més segures les vies de la part forana, perquè cada trajecte sigui més segur.
Vetllant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca. Este año, con el Black Friday de Conecta Balear, la conexión cambia de color. Fibra, móvil o WiMAX, lo que tú quieras a mitad de precio durante 6 meses. Porque cuando una conexión es buena, se nota. Es ligera, fluida y sí, muy lila. Como Conecta Balear. Llama gratis al 1699 o entra en conectabalear.com. Conéctate ya al Black Friday de Conecta Balear.
I comencem en clau judicial. Avui compareix davant la jutgessa de Catarroja, que instrueix la gestió de la DANA al secretari autonòmic del Gabinet del President i Comunicació de la Generalitat Valenciana.
José Manuel Cuenca compareix com a testimoni, és el primer al càrrec del nucli de treball més proper a Carlos Mazón, citat per testificar.
Compareixença judicial que arriba quan hem sabut que Maribel Vilaplana va retirar el seu cotxe de l'aparcament el dia de la DANA a les 7:47 del vespre, una hora després de sortir de dinar del Ventorro en Carlos Mazón.
La periodista va explicar a la jutgessa que després d'acomiadar-se d'Amazon va estar treballant el cotxe amb l'ordinador. La documentació obre noves incògnites pel temps que hi ha entre la sortida del Ventorro i el pagament del tiquet, que coincideix amb el període en què Amazon no va respondre a les telefonades.
I a la segona sessió del judici contra la família Pujol, la defensa ha portat com a prova principal un BOE sobre els fons de Florenci Pujol per provar la seva tesi que la fortuna oculta a Andorra procediria del llegat familiar.
Després que dilluns el tribunal dispensés Jordi Pujol pare d'assistir físicament a les sessions, la jornada d'aquest dimarts ha prosseguit amb les qüestions prèvies de les defenses altres fills menors que demanen l'arxivament del cas. En acabar declararà la primera testimònia, Cristina Isabel de Francisco, que era la secretària de l'expresident de la Generalitat de Catalunya.
I Telefònica posa xifres a l'ERO. Finalment seran més de 6.080 els acomiadaments en les 7 societats que té el grup.
Globalment, l'expedient suposa desfer-se de més d'un 35% dels empleats del grup. La companyia ha motivat l'expedient basant-se en causes organitzatives, tècniques i de producció. A les Balears s'estima que afectarà uns 70 treballadors. El Ministeri de Treball qualifica la retallada d'indecent.
I una notícia de darrera hora d'avui matí. S'ha declarat un incendi a l'Hospital Santa Lucía de Cartagena, a Madrid.
S'ha declarat a la planta 5a i s'ha propagat ben aviat, agreujat pel vent fort. Els pacients han estat evacuats i els bombers treballen ara en l'extinció.
I de la crònica internacional, Donald Trump anuncia noves converses amb la banda russa i la ucraïnesa per pressionar-les perquè acceptin l'acord de pau.
El president dels Estats Units confirma que els dos diplomàtics, en el marc del procés de negociacions per aconseguir un alto el foc a Ucraïna, es reuniran amb els representants del Kremlin per una banda i del govern ucraïnès per l'altra. A més, ha avisat que si ara no s'assoleix un acord, ha dit, la guerra podria durar anys.
Well, I haven't heard it, no, but that's a standard thing, you know, because he's going to sell this to Ukraine, he's going to sell Ukraine to Russia, that's what he's...
Trump ha advertit que Rússia té molta més gent, té molts més soldats que Ucraïna i, per tant, si aquest país vol signar una entesa, seria un pas positiu, ha dit Donald Trump. Ha afegit que la versió original de la proposta que havien fet inicialment els Estats Units d'Amèrica era només un mapa i ha afegit que no és un pla, només és un concepte. Per part seva, el president d'Ucraïna, Volodymyr Zelensky, ha dit que està preparat per abordar amb Trump els punts delicats, ha dit dit d'aquest acord.
I a Gaza, l'Alto el foc continua deixant palestins morts. A la capital, diversos nins han resultat ferits, un mort, mentre jugaven amb les restes d'un atac a un habitatge. A Cisjordània, els atacs israelians deixen un mort i 14 desapareguts a davall de runes.
Segons un estudi que publica The Lancet, el malestar psicològic entre la població palestina s'ha triplicat des de l'any 2020, des de fa 5 anys. Els adults pateixen angoixa psicològica, també depressió, pèrdua de son, sensació de tensió constant i sentiment, diuen l'informe d'inutilitat.
I abans de la informació més pròxima, un parell de qüestions més de l'àmbit judicial. I és que avui és el segon dia de reflexió per al jurat popular que ha de decidir si Isabel Castaño és culpable o no de l'assassinat d'un home de 77 anys que va morir en un incendi provocat. Els fets varen passar a Ses Países, a Eivissa.
Els 11 membres elegits han rebut l'objecte del veredicte i han de votar d'acord amb els 20 punts del qüestionari que ha presentat la jutgessa. Recordem que l'acusada va negar qualsevol implicació en la mort d'aquest home. El Ministeri Fiscal, per la seva banda, creu que hi ha indicis provats que situen Isabel Castaño a prop del domicili on aquest ancià va morir just a l'hora en què es van produir els fets. La defensa, per la seva part, argumenta que la investigació policial té llacunes, que no hi ha proves de càrrec per considerar l'acusada culpable d'assassinat.
I ha estat detingut el presumpte piròman de Sant Lluís. La Guàrdia Civil ha arrestat un home de 73 anys com a autor de diversos focs en contenidors del municipi. L'Ajuntament calcula pèrdues per valor de 40.000 euros.
Feia mesos que s'investigaven els fets i s'encercava el presumpte culpable. És el mateix home desaparegut durant 4 dies i pel qual es va desplegar un ample dispositiu de recerca recentment.
Arribam a les 8:45 minuts, tot d'una escoltau la informació insular.
IB3 Ràdio. Informatiu matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
Són les 8:45 minuts. Bon dia. Els veïns de Marratxí mantenen la seva preocupació per la construcció del parc fotovoltaic. Una trentena de persones convocades per la plataforma Som Bonet Pulmó Verd s'han presentat al ple de l'Ajuntament per reclamar més transparència i claredat al govern municipal sobre el futur de l'espai lliure públic de Som Bonet, on està previst la construcció d'aquest parc fotovoltaic. Tot d'una en parlam. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. Juan Amplanes, bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment estaven retencions a l'autopista d'Inca, a l'altura de Santa Maria en sentit Palma i també a l'altura del polígono de Sant Castelló i a l'improporció cap a la Via de Cintura. I a la Via de Cintura troben les complicacions habituals a l'altura de Can Blau fins a l'altura de sortida cap a la carretera de Solla i a l'altura de Sant Oblida en sentit Andratx i a l'altura del cementeri fins a l'altura de l'improporció cap a l'autopista d'Inca en sentit d'aeroport. I a lo que són a la resta de principals carreteres de Mallorca troben tràfic fluid i sense incidències. Això està pel moment. Molt bon dia.
Gràcies, Juan. En Facundo Tenagli, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Mallorca és ca nostra i vivim amb orgull i responsabilitat. La volem compartir, sí, però amb respecte i cura. La cuidam i volem que qui vengui la cuidi amb nosaltres. Mallorca no es visita, es comparteix. Mallorca és ca nostra. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca. Cuida'm.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Ho dèiem, en portada, una trentena de persones convocades per la plataforma Som Bonet Pulmó Verd s'han presentat al ple de l'Ajuntament de Marratxí per reclamar més transparència i claretat al govern municipal sobre el futur de l'espai lliure públic de Som Bonet, on està previst construir un parc fotovoltaic. Toni Escanelles, bon dia.
Bon dia. Aquest col·lectiu exigeix explicacions al Val de Jaume Llompart per saber les accions que s'han duit a terme fins ara, com també les mesures que preveu adoptar per garantir la protecció d'aquest espai. Segons la plataforma, les darreres informacions sobre el procediment administratiu del projecte del parc fotovoltaic han generat preocupació i crispació, diuen, entre els veïnats per la nul·la informació. Fins ara no s'ha rebut gaire informació per part de l'Ajuntament i del Govern, diuen Manuel Gomariz, de la plataforma Som Bonet Pulmó Verd, Jaume Llompart, Val de Marratxí.
El Balda ja havia demanat a Madrid a parlar amb Baena, a parlar amb el ministeri, a implicar la senyora Praens, que la senyora Praens estava a la principi de la candidatura a favor d'aquesta lluita i no ha sortit a rotlla.
Em sap greu que mos acusin de falta de transparència, perquè en cap cas sí, els hem anat informant a totes les persones que mos ho han demanat i més els han rebut, com deia, a l'Ajuntament, i l'Ajuntament ara mateix poc més pot fer.
D'altra banda, s'ha constituït el Consell de la Infància i l'Adolescència de l'Ajuntament de Calvià, un òrgan que funciona des de fa 8 anys, integrat per infants i adolescents des de 6è de primària.
Aquest consell és una eina de participació i d'escolta per part de la institució, involucra la població més jove del municipi amb el suport d'educadors socials, treballen durant tot el curs en els drets de la infància i també en possibles iniciatives per a millorar el municipi que proposen després a final de curs. Concha Casado, cap de Servei de Benestar Social de l'Ajuntament de Calvià, Maria de Lluc Dols, educadora social.
Este consejo es un órgano de participación infantil y está regulado a través de un reglamento. Han participado proponiendo ideas en la creación del Puig de la Morisca.
El que intentamos es que aprenguin que tenen uns drets, que els seus drets s'han de complir. La seva perspectiva sempre és important.
Qüestions aquestes, els drets, les perspectives que tenen ben clares els consellers que formen part d'aquest Consell d'Infància amb aquesta Constitució.
És una manera que nosaltres podem donar propostes, podem fer millorar, per així dir-ho, el municipi com per nosaltres, vist des del nostre punt de vista.
I fer noves coses en el municipi.
De fet, i com a resultat d'idees d'anys anteriors, s'han fet millores a parcs, espais esportius i també als centres educatius.
8 i 50 minuts, més qüestions. La Comissió Insular de Patrimoni del Consell de Mallorca ha aprovat l'adquisició de la fàbrica nova de soia per destinar-la al futur Museu Tèxtil de l'Illa.
L'adquisició serà efectiva abans que acabi aquest any, després de l'acord assolit en la propietat. L'immoble declarat Vic bé d'interès cultural l'any 2018 pateix una degradació greu, requereix una actuació urgent a fi de garantir-ne la preservació. El projecte de rehabilitació inclou la creació d'un museu, també una exposició permanent dedicada a la indústria tèxtil. Una operació valorada en més de 9 milions d'euros. Antònia Roca és la consellera de Cultura i Patrimoni de l'Institució Insular.
Aconseguim avui protegir un patrimoni que si no hagués estat pel Consell de Mallorca ara mateix pues estava en una situació que hagués pogut acabar desapareguent. És una passa important per començar a revertir aquest estat en què se troba la fàbrica nova i començar la seva nova vida com a Museu Tèxtil de Mallorca.
Més qüestions. A Palma ja no serà necessari que els vehicles de residents duguin el distintiu de l'hora. Enguany, per primera vegada, es realitza de forma completament virtual, eliminant la necessitat de dur l'adhesiu físic.
Les autoritzacions, idò, es verificaran automàticament mitjançant la matrícula del vehicle, oferint d'aquesta manera un procés més àgil i més còmode. Des d'aquest dimarts i fins al 31 de gener de l'any 2026, 18.000 vehicles de residents de Palma poden renovar el seu distintiu a fi d'estacionar a les zones regulades. Lídia Pérez és la gerent de l'ESMAP.
Desaparece totalmente porque ya no se emitirán pegatinas. Es un avance hacia la digitalización. El Ayuntamiento de Palma cree que hay que avanzar para poder también ahorrar costes en pegatinas y también en los envíos, y será algo muy cómodo para los ciudadanos.
Totes les persones amb dificultat per accedir a internet poden fer el tràmit presencialment a les oficines de l'ESMAP.
Mentrestant, continua la polèmica per l'encesa de llums de Nadal dissabte passat a Palma. El PSIP acusa el batlle Jaime Martínez de posar en risc la seguretat dels assistents i exigeix explicacions urgents.
Els socialistes han registrat una sol·licitud d'informació on demanen explicacions davant la improvisació d'un acte que hauria d'haver garantit la seguretat de les persones. Diuen, davant les nombroses queixes per part de la ciutadania, volen conèixer els detalls del dispositiu policial i també el reforç que es va fer de l'EMT. Xisco Ducros, portaveu socialista a l'Ajuntament.
No fue una celebración, sino una irresponsabilidad fruto de la dejadez del alcalde y del Partido Popular. Por eso los socialistas de Palma exigimos explicaciones inmediatas. Queremos saber qué falló, quién tomó las decisiones y por qué no se garantizó la seguridad. La ciudadanía tiene derecho a actos seguros y bien organizados. La seguridad no es opcional y el alcalde y el Partido Popular en Palma tienen que asumir su responsabilidad y dar explicaciones.
Canviem de municipi. L'Ajuntament d'Artà ha aprovat la modificació de les normes subsidiàries, el que impedirà construir una piscina que superi unes mides preestablertes o plantar jardins amb espècies que consumeixin massa aigua.
El pla municipal ha aprovat de manera provisional aquesta mesura i ara haurà de ser la Comissió d'Urbanisme del Consell de Mallorca qui doni llum verda definitiva. Mentrestant, es manté la moratòria de construcció de noves piscines a tot el terme municipal. Manolo Galán és el batlle d'Artà.
Nosaltres hem rescindit les espècies a les quals se poden, diríem, se poden sembrar en un jardí. El que hem fet és que s'han de sembrar espècies que tinguin un baix consum hídric. Les piscines, famoses piscines, el que s'ha fet és intentar que siguin més petites i que tinguin menys volum d'aigua, tant en rústic com en mugla.
I el tren de Soi ha acabat la temporada i ho ha fet amb un descens de viatgers d'entre el 6 i el 8%. Comença així l'aturada durant l'hivern del servei, que no reprendrà fins al mes de febrer.
Es tracta d'un servei amb trens històrics que necessiten revisions i restauracions constants. Òscar Mayol és el president de Ferrocarril de Soia.
Bueno, cada any després de la temporada pensa que tant sabia com el material mòbil són un desgaste i aprofitem aquests mesos que hi ha una baixa afluència de passatgers per tancar i retomar totes aquestes obres de manteniment i de restauració tant de la via com el material mòbil.
El tren IDO tanca una temporada turística en què s'ha registrat un descens en el nombre de viatgers.
La temporada no ha estat xereca. Sí que és vera que han tingut menys passatgers, o sigui, aquesta massificació que s'hi entén, la impressió d'aquesta massificació, nosaltres no l'hem vista, de fet, ja t'he dit que no tenim menys tancat, però estem entre un 6 i un 8% menys de passatgers.
Enguany el tren de Soia ha avançat el tancament per poder acabar atents totes les actuacions abans de la reobertura prevista pel 1 de febrer, perquè de fet les tasques són moltes. El tramvia fins al port de Soia, per la seva banda, reprendrà l'activitat el 21 de desembre. Mentrestant, el bus serà el que cobrirà aquest servei.
Amb aquest balanç del tren de Soia arribem a les 8:55 minuts. Continua la informació aquí a IB3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I manquen 5 minuts per arribar a les 9. És el moment ara per la cultura. Començam destacant una nova cita cultural a Mallorca. L'any que ve, de l'abril a l'agost, es posa en marxa la primera edició del Mallorca Photo Fest. És una bienal que recull l'esperit del Palma Foto, però que vol anar més enllà. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia. Sí, de fet, convida professionals i aficionats a la imatge a participar-hi, com també els espais que es troben fora del circuit habitual de galeries i museus a tota Mallorca. L'organitza Art Palma Contemporani i el seu president, en Fran Reus, té ben clar el perquè.
Trobaven que havien de recuperar la fotografia com una disciplina artística que s'havia perdut un poc la presència dins les galeries d'associació, inclús dins els espais expositius públics, recuperant un poc l'essència del Palma Foto, que és un festival que va dirigir Art Palma durant molts anys.
I Montse Torres, la coordinadora d'aquesta bienal, comparteix també la necessitat de recuperació, diu, de posar la imatge al centre del discurs artístic.
Creiem que el món de la imatge havia quedat una mica òrfan l'any 2015, quan el Palma Foto es va aturar. I avui en dia la imatge estem cada dia consumint un munt d'imatges i no les sabem consumir, no les sabem mirar i tampoc les sabem triar.
I clar, tot just això s'acaba d'anunciar, tot just s'ha posat en marxa, però de moment ja són 29 els espais de Palma i de la part forana que s'han animat a formar part d'aquesta iniciativa. Torres, però, confia que en siguin moltes més des d'ara i fins que es posi en marxa de forma oficial aquest esdeveniment, que serà a finals d'abril de l'any que ve.
L'exposició inaugural tindrà lloc a la Capella de la Misericòrdia el dia 25 d'abril, aquí s'enceta el festival, i continuem el dia 30... amb una exposició de Fontcoberta i d'Anna Ferrato en el Casal Solleric. La Fundació Toni Catany també tindrà una exposició de Fontcoberta, és a dir, que hi ha Fontcoberta doble, serà genial perquè és una eminència.
Com dèiem, són moltes les propostes que hi haurà d'aquí al mes d'abril fins al final d'agost, en aquesta Bienal, també d'aquí a que comenci. S'espera que encara s'hi afegeixi molta gent més, però de moment, a banda d'aquesta inauguració a la Misericòrdia, a finals d'abril, ha destacat també, per exemple, la implicació del Museu d'Esbaluar de Palma, on hi hauran els que s'anomenaran fototalks. Això són xerrades, també conferències o taules rodones al voltant de la fotografia i que protagonitzaran professionals d'aquesta disciplina. Ja ho sabeu, si vos interessa el Mallorca Photofest, aquesta nova iniciativa que es posa en marxa, com dèiem, a finals del mes d'abril de l'any que ve i on també la Fundació Toni Catany, està clar, tindrà un paper importantíssim dintre de l'oferta cultural preparada per aquells mesos, ja sabeu, preneu nota.
I si sou seguidors d'Hombres G.
Algo me dice que voy a pasármelo bien.
Apuntau aquesta altra data. El grup aterrarà a Palma amb la seva nova gira. Los mejores años de nuestra vida 2026 serà dia 25 de juliol a Sant Fusterat i les entrades es posen a la banda aquest divendres.
Sí, i tenint en compte com van les coses, convé concretar perquè serà a partir de les 10 del matí i estaran a la venda les webs oficials de Live Nation, de Ticketmaster, El Corte Inglés i de Rubio Produccions en el cas de Palma. Amb 40 anys de carrera, el grup assegura que no ha perdut les ganes de tocar, que la gira és una reivindicació del present i tot una declaració d'intencions. Asseguren que estan en el seu millor moment i que el seu públic també. Per cert, que el mes d'abril, poc abans de començar la gira, s'estrenarà un documental homònim sobre la banda i que es podrà veure als cinemes i més endavant a Movistar.
Ja ho sabeu, a partir de les 10 del matí de divendres hi haurà les entrades a la banda d'aquest concert d'Hombres G, que serà dia 25 de juliol a Sant Fusterat. Amb la seva música arribem a les 9.